Catalunya Ràdio, el suplement.
Calor, calor. Movem, movem. Calor, calor. Cafè, cafè.
Ha fet tanta calor.
Doncs sí que fa calor. Aquest cap de setmana han començat a pujar les temperatures i dilluns arriba la primera onada de calor de l'estiu. Es veu que es preveuen màximes d'entre 35 i 40 graus a l'interior. Ramon Grimal, professor titular de Dermatologia de la Universitat Internacional de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens hem de posar crema per sortir al carrer?
Sempre, protegir-nos sempre.
Sempre? A l'hivern també?
És curiós, però la majoria de càncers de pell no ens surten en llocs de vacances. No ens surt a la panxa o a l'esquena, que són llocs on ens despullem a l'estiu, sinó en el sol, en les zones on el sol ens toca durant tot l'any, la cara i les mans. Per tant, si vols fer-ho bé, protegeix-te cada dia i quan arribi l'estiu seguiràs fent la teva rutina normal, que és protegir-te del sol.
Amb quin factor de protecció ens hem de posar la crema?
Podríem dir que cada persona, depenent del color de pell, del color dels ulls, del color dels cabells, necessita un factor de protecció diferent. No és el mateix una persona rosseta amb els ulls verds que no pas una persona més agitanada, no? Per tant, no hi ha un número aplicable a tota la població.
Per exemple, persona, això que deies, blanca o blanqueta, factor 50.
Sí, podria ser una opció. Jo encara diria més, posa't una gorra, no vagis sense mànigues, procura protegir-te físicament del sol, t'estalviaràs molta crema, molts productes químics. També en aquests moments estem descobrint que coses que són legals, possiblement d'aquí uns anys, seran desaconsellables.
Com quines?
Hi ha substàncies que formen part dels conservants de les cremes solars, que probablement no siguin el més saludable, sobretot si utilitzes en grans quantitats, en superfícies amples de pell, en manera constant. Per tant, el concepte que feien abans els avis de dir jo soc pagès, soc mariner, estic a l'aire lliure, vaig sempre amb màniga llarga i amb un barret ample, quasi segur que això ajuda molt més a la teva salut que no pas untar-te cada dia amb productes químics de tal a baix.
I això que diuen de... Els primers dies que vaig a la platja em posaré crema. Però quan ja estigui ben torradet ja no cal que me'n posi perquè ara ja no m'afecta el sol. Ja he agafat el color.
Sí, aquest és un error molt habitual. La gent confon el risc del sol amb la cremada. Jo diria que la cremada té un efecte immediat molest a la persona que la rep. Si jo m'he cremat a la tarda o al dematí a la platja...
Fa mal, sí.
A la nit no puc dormir, em fa mal, em cou, etc. I això és el que la gent busca evitar. Però, per desgràcia, el sol té un efecte no tan visible, més a llarg terme, i de fet això que dèiem, un pagès o un pescador que no s'ha protegit correctament té molt més risc de poder desenvolupar amb els anys un càncer de pell que no pas una persona doncs, que ha rebut cremades o és un oficinista. Per tant, el sol acumulat és el que ens acaba fent més mal, encara que no ens cremem. Per tant, és un error protegir-se només els primers 15 dies o els primers 3 dies per evitar la cremada. Llavors, ara ja estic morenet, és quan hi havia una època que la gent ximple deien vaig a fer sol artificial abans de l'estiu i així, quan hi arribi l'època de l'estiu, ja estaré protegit amb el sol artificial. No? Això, evidentment, és un disbarat.
Clar, moltes vegades s'ha dit allò de la pell té memòria, no? Què passa si porto molt de temps en què no m'he posat crema i ara, de cop, me'n començo a posar cada dia? És a dir, és positiu, però, clar, ja has passat una bona temporada en què no te n'has posat.
Sí, clar, sempre és positiu. És a dir, sempre som a temps a intentar, d'alguna manera, reconduir el que hem fet malament. Però sí que és cert que no es pot esborrar totes les hores de sol sumats al llarg de la vida. Les persones es pensen que envelleixen una mica per als anys que tenen, però en el cas de la dermatologia això no és així. Envellim per les hores de sol que hem rebut al llarg dels anys que hem viscut. No és mateix la pell de la cara o de les mans que es rep el sol cada dia que no pas la pell de les natges o de les cuixes on habitualment no ens hi toca el sol.
Mira, saludem el nostre meteoròleg de capçalera, Dani Ramírez. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com tenim la capa d'ozó? El forat, sobretot.
Ara em preguntes per la capa d'ozó.
No sé si... Home, entenc que això influeix en la... en les cremades, en com la radiació del sol ens afecta.
Sí, no, evidentment. El que passa és que tampoc hi ha un informe diari de com està...
A nivell general, vull dir.
Sí, no, a nivell general hem de dir que s'ha posat remei. És a dir, des de l'any 83-85 hi va haver la gran crisi,
sí.
I aleshores doncs, es van prohibir tots aquells propel·lents.
Els esprais.
Els gasos freons, que en deien els CFC. Doncs a partir d'aquí s'ha fet feina, químicament ja no estem emetent a l'atmosfera doncs, aquest tipus de gas tan dolent que és el que dissociava les partícules d'oxigen i afavoria la destrucció de l'ozó. I per tant hi ha una certa tendència a estabilitzar. Sempre hi ha una inèrcia, quan tu prens una mesura sempre hi ha uns anys
que
encara hi ha producte químic que va fent feina, diguem-ho així, va destruint les partícules d'ozó. Però ara sí que és veritat que doncs, des de fa uns 10-15 anys s'ha estabilitzat una mica, o fins i tot, no podem dir que es tanqui el forat d'ozó, però que hi ha una lleugera millora, eh? Això sí. Ara, cap a latituds altes, el que és els pols, i especialment el pol sud, a l'Antàrtida, és on més hi havia aquesta absència de l'ozó estratosfèric, no pas troposfèric, eh? Ara, si vols, t'explico què vol dir això, perquè ja estic fent un discurs massa estratosfèric.
Bàsicament, l'ozó, o sigui, què ens fa mal? És a dir, en quin moment estem, si ens fa més o menys mal el sol?
A veure, l'ozó sempre dividim capes baixes o capes altes. El de capes baixes en diem l'ozó troposfèric. Aquest està situat en superfície, allà on viu la gent, no? I aquest és molt nociu per nosaltres. En canvi, l'ozó estratosfèric, que és una petita capa que si la poguéssim comprimir faria res, 2-3 mil·límetres, però està escampada en diversos quilòmetres, es situa cap als 22 quilòmetres d'alçada aproximadament.
I això ens protegeix de les radiacions del sol.
Aquest és el bo, diguem-ho així. L'ozó de capes altes, l'estratosfèric, és el bo. I aquest és el que jo em referia de que s'ha fet feina i com a mínim no s'està destruint tant. Ara, saber si aquest estiu la intensitat solar és més alta o més baixa, no és que hi hagi un índex informatiu minut a minut o dia a dia, però sí és cert que això, bàsicament, el que depèn és de la transparència de l'aire i de l'alçada en la que ens trobem.
I és directament proporcional? Si fa més calor, vol dir que hi ha més radiació solar, o no?
No té res a veure. El que és molt important és la transparència de l'aire. És a dir, quan més transparent és el cel, quan fa vent de nord, tramuntana a l'Empordà, vent de nord, mestral cap a l'Ebre, que el cel queda blau, vent, que no hi ha ni una boira, no hi ha partícules d'humitat, etc. Aleshores és quan el sol crema més. De fet, es nota la diferència quan tu vas a l'Empordà respecte a l'àrea de Barcelona o de la costa tarragonina.
Que crema més, allà.
És que l'aire és tan sec, té tan poques partícules, és un aire molt transparent, un cel molt blau, i això fa que tota la radiació penetri directament i ens afecti a la pell. Això és el perillós. Llavors, per saber si és un estiu perillós, doncs hem d'intentar saber si hi haurà més núvols, més pluges o més dies sols.
I com, com pinta aquest, de moment, el juliol?
Doncs,
el juliol.
Sí, de moment, tant juliol com agost, el que pinta és un estiu relativament normal, sense una calor excessiva, i més aviat podria ploure una miqueta més del normal, especialment a l'interior Pirineu. Per tant, no seria, crec, un estiu conflictiu en quant a dir, ostres, és que aquest any vindran molts més dies de cel serè, de cel transparent, i que poguéssim tenir més perill aquesta exposició solar. Que això crec que no passarà.
Doncs, Dani Ramírez, gràcies per aquest atracament ràpid que t'hem fet.
Molt bé.
Gràcies per les explicacions.
De tota manera, sempre precaució, perquè això, o s'ha d'anar tapat o s'ha d'anar amb la crema.
Ara
això també és un altre debat, si vols ho podeu plantejar.
Digues.
Perquè quan tens, no sé, 10.000 persones en una platja, tothom amb crema i es va banyant, l'aigua comença a fer aquella mena d'olis a sobre que tampoc és gaire sa.
Això és veritat. Sí,
i de fet, el Parc Nacional d'Aigües Tortes i alguns estanys del Alt Pirineu està prohibit banyar-s'hi precisament per aquesta causa, perquè amb les cremes es contaminava. Vull dir que és un factor, allò, una balança de què cal fer a vegades, no?
Molt bé, Dani, ara en parlarem amb el Ramon Grimal.
Una abraçada, bon
gràcies.
Dia.
Gràcies.
Adéu-siau.
Se tal si ens atam una cindri, se tal si me dius que m'estimes durant el següent 30.000 de matins. Fatalor.
Ara ens ho deia el Dani Ramírez, Ramon, que tot i que l'estiu diu que no serà dels pitjors a nivell de radiació solar, sempre crema, i la pregunta és, i amb els nens com ho hem de fer?
Sí, amb els nens diríem que la pell encara és més delicada amb els dos sentits. Primer, és important que no es cremin, i també hi ha estudis que demostren que una cremada solar abans dels 6 anys pot deixar repercussions per tota la vida. Per tant, el risc de tenir un melanoma d'adult, que és el càncer de pell més dolent de tots, canvia directament amb la quantitat de cremades que ha rebut aquella pell, sobretot abans dels 6 anys de vida. I, per altra banda, els nens també tenen aquest problema que la seva pell té una absorció molt major dels productes químics. Per tant, el que amb un adult aplicat al damunt de la pell pot quedar només sobre de la pell, amb un nen, una crema aplicada sobre la pell pot tenir un cert grau d'absorció, i aquestes substàncies que no ens agradaria que el nostre cos absorbís, que no ens agradaria trobar-los en els llacs de muntanya ni tampoc en el Mediterrani, doncs poden passar també a dintre de la pell dels nostres nens. Per tant, si teniu criatures mentre estan a la platja i estan fent un castell de sorra, no els hi tragueu la samarreta, que la seva pell estigui protegida per roba i us estalviareu d'untals a l'esquena cada dues hores, aplicar una gran quantitat de crema, que a més val molt més quartos, contamineu, feu mal a la pell i en canvi el vostre fill estarà molt més protegit sense deixar-vos ni un centímetre quadrat de pell, que és molt habitual, que sí, les mares posen
aquell
cremes,
forat que et queda vermell a l'esquena.
Una trosca no te n'has posat. No?
Tant, ara ho estaves apuntant, Ramon, deies cada dues hores posar crema. Que amb quina freqüència, sobretot quan anem a la platja, ens l'hem de posar i, sobretot, la primera vegada ha de ser a casa abans de sortir, abans d'agafar el cotxe, abans de caminar, o es pot fer quan arribes, quan estens la tovallola i te la poses?
Bé, aquest ha sigut un error que ha comès el món científic, que ens creiem que realment la majoria de cremes solars necessitaven mitja hora per començar a actuar. Ara ja ha sortit fa escassament 15 dies un estudi que demostra que això no és així, per tant hem estat dient-ho malament. Si t'apliques la crema, al cap de 5 minuts ja està actuant d'una manera correcta. Per tant, posa't la crema abans de sortir de casa, probablement no era necessari. El que sí que queda clar és que molta gent al dematí diu, jo em llevo, em poso la crema a les 8 del dematí i es pensen que les dugues quan surten de la feina encara estan protegits. No? I aquest possiblement és l'error. Els pares et diuen al nen al campus, avui el nen se'n va al campus, està tota la piscina, li poso la crema a casa a les 8 i llavors el nen es banya a les 11, evidentment,
per tant,
crema
cada
ja
quan
no
ens l'hem d'anar tornant a posar?
Si jo vull tenir una protecció 50, si no m'aplico la crema cada dues hores, no tinc protecció 50. Una altra cosa és que digui, jo amb una protecció 15 potser ja faig perquè tinc una pell molt fosca. Jo, si em poso crema de 50, al cap de 3 hores tinc una crema 30. I al cap de 4 hores potser tinc una crema 15.
I si ens banyem? Que és el que deia ara el Dani, que després les cremes se'n van cap a l'aigua.
Sí, sí.
Quan sortim de l'aigua, ens aixuguem i ens la tornem a posar?
Correcte. Algunes cremes tenen una mica de capacitat d'aguantar sobre la pell, tot i que ens banyem, però en general la seva eficàcia, evidentment, va disminuir. També doncs, passes la tovallola pel damunt, o tens un nen que et juga, o hi sues, etcètera, etcètera, i tot això fa que la quantitat de crema que tenim sobre la pell va disminuir en l'estona.
I en cas que ens cremem, normalment el que fem és quan arribem a casa, si veiem una cremada, ens posem la crema aquesta After Sun, que és precisament per això, no? Per si ens cremem. Però hi ha alguna altra manera de controlar una cremada? De... algun... no sé, alguna
l'aloe vera, per exemple.
Sí, jo diria en general les cremades lleus, suaus, les cremadetes de sol. Primer, moraleja, a les pifiat, és a dir, intenta que no et torni a passar, eh? Per tant, jo els diria, foteu-vos-hi vinagre i així us en recordareu de que la propera vegada no et torni a passar, no? Però sí, les cremes que són una mica refrescants, l'aloe vera pot ajudar, una crema que porti mentol pot ajudar, la majoria d'aftersuns porten mentol, i si t'has cremat una miqueta més, un corticoide suau, una crema amb cortisona suau, durant dos dies és el que més bé va.
Intentar portar-la tapada després o no, per exemple, si t'has cremat a l'esquena perquè has anat a la platja, doncs...
Si no hi tornis a fotre més sol al damunt, perquè si no, malament, eh?
Doncs hem après una mica a no cremar-nos i si ens cremem, què hem de fer? Sobretot, posar-nos crema sempre, també a l'hivern, Ramon.
Correcte, a cara.
I cada
i
dues hores.
I cada dues hores. I feu servir la roba, que ajuda més a protegir-nos i no fa tan mal al medi ambient.
Ramon Grimal, professor titular de Dermatologia de la Universitat Internacional de Catalunya. Gràcies per aquests savis consells.
Un plaer.